Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Passant 7 minuts de les 4 de la tarda, tornem a engegar aquesta caravana i ho fem per anar fins al teatre, concretament al Centre de les Arts Lliures, per descobrir quina obra, Núria.
Doncs ni més ni menys que La Casa Sin Bernarda, una obra que dibuixa el tancament i l'opressió de 5 dones joves i sobre com cadascuna d'elles fa front a aquesta situació. En aquest cas, Paula Errando, directora i dramaturga, ens presenta una adaptació renovada del clàssic de Lorca, centrada per primera vegada exclusivament en les filles de Bernarda. Ho aconsegueix redescobrir la vigència del text, atenent a les veus més joves de l'obra i posant sobre la taula un tema tan actual com seria el suïcidi juvenil. D'aquesta manera, Errando aconsegueix canviar l'època i el punt de vista, però també mantenint sempre la poètica de Lorca. És justament aquest el punt de partida per analitzar els personatges i redistribuir les rèpliques de les dones més grans entre les filles de Bernarda. Per tant, per descobrir els detalls més amagats de l'obra i quin repte ha suposat readaptar un clàssic del 1945, a aquesta hora tenim el plaer de saludar a la directora de l'obra, com deien, Paula Errando, i també a la que n'és la directora de fotografia, Lola Errando.
Paula i Lola Errando, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, hola. Moltes gràcies.
Ja era. Se ha ido al corral. Se ha puesto el traje verde que se hizo para estrenar el día de su cumpleaños y ha comenzado a voces. Gallinas, gallinas, mirarme. Si es que me he tenido que reír.
Si lo hubiera visto, madre.
No sé lo que puede pasar. Ahí en este momento. Cuando los dedos llegan, se rompe el cuerpo.
Paula, no fa gaire que aquesta obra ha aterrat al Centre de les Arts Lliures. Com dèiem, quin balanç en feu d'aquests primers dies de l'obra?
Doncs molt bo, la veritat. Estem molt contentes i molt agraïdes de l'acollida que està tenint. La venda d'entrades està funcionant molt bé i, òbviament, no és perquè siguem tremendament conegudes, perquè som una companyia jove que presentem la nostra primera peça. Vull dir que realment hi ha hagut alguna cosa de la peça que està atrapant al públic.
Entrades a l'estudi, t'ho deia, quina valentia trencar amb un clàssic de l'Orga com és La Casa de Bernarda Alba i transformar-lo en La Casa Sin Bernarda.
Doncs sí, jo també em vaig sentir més que atrevida. En aquell moment em sentia una mica osada, no? Com de dir, bueno, vigila el que estàs fent. I m'ho vaig prendre com un joc. De moment no havia de rendir comptes a ningú. Llavors estava jo en ma casa treballant amb el text i vaig començar a jugar amb aquesta hipòtesi. Vaig començar a explorar i a trencar el text a veure si realment podia desaparèixer aquest personatge i què passava amb l'obra. I vaig descobrir que realment era una cosa que el text ho acollia amb una naturalitat molt sorprenent. Vull dir que realment la proposta esdevé trencadora més la idea que no pas l'experiència de veure l'espectacle.
Precisament per què La Casa de Bernarda Alba?
Doncs mira, jo amb molta honestedat te diré que primer va ser el motor de poder treballar amb tota una generació d'actrius joves a les quals tenia moltes ganes de dirigir i de compartir el procés creatiu amb elles. Llavors tenia com al davant aquesta peça que jo la veia impossible perquè realment requeria de 9 actrius, sinó 5 i 4 molt grans. Llavors la tenia com descartada, però justament arrel d'això vaig dir, bueno, i si les elimine, vale, i si només em quedem les 5, podem. I un cop te fiques a treballar en la peça i a més, pues, ho vàrem treballar d'una manera col·lectiva, també a l'inici, juntament amb la Lola Errando, que fa les llums, amb la Paula González, que fa l'escenografia, i la Mariona, que és una de les actrius, que també és sòcia d'Entrance, i la Joan de direcció, la Clara Sanz, totes nosaltres vàrem començar a treballar en el que era la concepció, diguem, que era allò que volíem explicar amb aquest text, i realment vàrem descobrir que tenia una actualitat i una vigència important.
Ara parlem de l'obra, em deies, la Lola Errando, que fa les llums. Jo tinc molta curiositat pel que fa la Lola, perquè, com deia la Núria, és la directora de fotografia de l'obra. Clar, quan pensem en la direcció de fotografia, normalment pensem en una pel·lícula. Però què fa la direcció de fotografia d'un teatre?
O sigui, jo de l'obra sóc la il·luminadora, però jo he estudiat direcció de fotografia.
Val.
Sí, jo vaig estudiar cine i em vaig especialitzar en direcció de fotografia, i teatre, de fet, mai havia fet. I, bueno, vam fer una obra juntes, de fet, que era a partir també de La Casa de Bernarda Alba, però era una obra sense actors, a la Beckett, dintre de Malnascuts. I allà vaig fer la meva primera feina d'il·luminadora en teatre i després he fet això, però jo vinc de la direcció de fotografia, sí.
T'ho pregunto diferent, Lola. Com t'imagines una il·luminació per una obra de Lorca? Què és el que has de tenir en compte?
Teníem el text molt treballat i jo crec que teníem molt clar que havia de ser una cosa que partís de... O sigui, que no podia ser una cosa com estrident o...
Sí, volíem també allunyar-se dels clichés, no? Aquesta idea que tenim de Lorca com una cosa fosca, expressionista, opressora i diguem, com tancada. Nosaltres volíem com ficar...
Portar la llum.
Sí, la llum, la vida. De fet, Lola ha fet la llum, però realment hem treballat... Per a nosaltres hem treballat conjuntament el que és l'espai escènic en tots els àmbits, és a dir, que l'escenografia no seria la que és sense la llum no seria la que és sense l'escenografia, també els elements sonors, o sigui, com d'alguna manera hem treballat més el que és la posada en escena com un tot, no? El dispositiu escènic que volíem dissenyar on havia de tindre lloc aquesta història, on volíem que aquestes paraules ressonaren.
Clar, ara em deies, i ho trobo supercuriós, perquè em deies, no volíem que fos el Lorca aquell obscur, volíem llum, volíem expressar llibertat, no? més que tancament, sí. Però, esclar, la casa de Bernarda Alba és tot just el contrari.
Clar, bueno, jo crec que conviuen les dues coses, és a dir, dins de l'obra, qualsevol obra dramàtica té un conflicte i el conflicte és aquesta tensió entre dos pols que estan lluitant. Llavors està l'opressió, evidentment, i està el desig per viure, que és Adela, que acaba suïcidant-se per massa ganes de viure i de viure a la seva manera. Llavors tu sempre pots... això, en el cine estem molt més acostumats a entendre el que és el punt de vista. En teatre sembla que no, sembla que el punt de vista n'és un. Doncs no, el punt de vista, si jo com a directora situo el punt de vista a partir de Bernarda, explica una història. Si jo fico el punt de vista en les filles, que a més s'incrementa amb l'aposta de l'adaptació, que ni tan sols la deixa parlar, ni tan sols deixa que aparega en escena, doncs encara s'accentua molt més aquesta idea del punt de vista centrat en una oda a l'emancipació i a la llibertat, no?
Això t'anava a dir, no, Pablo, una obra que ens parla molt de problemes reals d'ara.
Sí, no només de la nostra societat, que igual costa més veure-ho, però, bueno, a nosaltres, quan vàrem començar a treballar també el que era l'espai i tot això, no, ens remetia molt a cultures que continuen, diguem, vivint amb un còdic moral establert molt estricte, i això continua passant, i volíem d'alguna manera evocar això, però també només pensant en la nostra societat, bueno, igual no d'una manera tan exagerada, però sí que el llegat familiar i el codi moral que te traspassen ta mare i tu a les teves filles, d'alguna manera continua perpetuant unes idees que sempre que tu les vulguis seguir estan molt bé, però que si tu penses diferent tens que poder seguir el teu instint, no?
Us preguntava abans com havíeu trencat aquesta idea de Lorca, tan coneguda i tan establerta, no? T'ho pregunto al revés, també. Què conserva de Lorca l'obra?
És que jo crec que, vull dir, l'obra de Lorca comença dient habitació blanquíssima. O sigui que jo crec que també s'ha explicat d'una manera sempre i hem donat per correcta una manera... Però, en veritat, no ens hem inventat en aquest aspecte. Hem partit del text 100%. La Paula, de fet, és molt exigent en aquest aspecte de partir del text i partir de les paraules. I habitació blanquíssima, o sigui, ja ens donava... Llavors hi havia una cosa també del pas del temps, que també amb la sonografia i les llums, o sigui, és un dia... Per nosaltres tenia sentit que fos lluminós, que fos el sol i que fos com passa un dia per elles. Sí, que jo crec que hem agafat molt el text, les paraules de Lorca.
Em dieu que sou una companyia nova, petita, que és la primera obra o no?
En trance. Sí, realment com en trance sí. Després, part de la companyia ja hem coincidit en el projecte que te comentava abans, Lola, d'una presència d'actors en el marc de Malnascuts.
Com està el món del teatre, com per començar?
És molt difícil, però no sé, trobo que si te sentes a qualsevol persona de qualsevol sector, te dirà que està molt difícil, no? Avui en dia està bastant difícil per a qualsevol sector.
Ja que tu poses sobre els escenaris aquesta temàtica, més si ets dona?
Com? Perdó?
Dic, em deies, està molt difícil,
Sí.
Encara més si ets dona?
No ho sé, no vull atendre això. Sí que és veritat que la gent... És una qüestió, jo crec, que més generacional. Les generacions anteriors és una evidència que n'hi ha molt poca dona, i a mi m'agrada molt mirar cap al futur i veure que les generacions noves n'hi ha molta dona entre nosaltres liderant projectes com la Bàrbara Mestanza, la Lucia del Greco, nosaltres, l'Anna Serrano... o sigui, ara mateix la nova generació clarament... està escrita en nom de dona, i això és una cosa a celebrar, bàsicament per una cosa, perquè és una mirada que no havíem atès i que és nova, i lo nou sempre és interessant perquè ens obre finestres, no? Vull dir que jo crec bastant en això.
Et preguntàvem si és dona perquè evidentment el missatge de l'obra jo crec que no canvia, que en definitiva l'Orca anava per aquí, que és el que ens deia la Lola, remarcant molt la llibertat de la dona.
Sí.
I entenc que això significa que si segueix vigent avui dia és que tenim un problema.
O sigui, sí, clar que sí. O sigui, és una realitat que existeix en el món, no només en el sector teatral, però bueno, a nivell de discursos, jo crec que bueno, és el que et dic, no? El públic està responent molt bé, els programadors estan responent molt bé, i jo crec que tenim que seguir treballant i confiar en que aquesta altra manera de contar, aquesta altra mirada, aquesta mirada femenina o aquesta mirada feta per dones, és molt poderosa, i que no, jo no vull guanyar-me un lloc per ser dona, no? Sinó perquè tenim una mirada que interessa.
Tens por que vagi cap aquí la cosa?
No, jo no treballo, intento no treballar des de la por. Crec que, ja t'he dit, jo crec que tenim un escenari molt, molt estimulant i molt lluminós en aquest sentit, i la realitat s'està imposant i s'estan obrint coses. I és veritat que les generacions que van per davant de nosaltres, que tenen les coses molt assegurades i que tenen una mica les coses enganxades, doncs tindran que moure's perquè és llei de vida, però bueno, aquí estem nosaltres per a la que se moguen, ocupar espais.
Estem parlant amb Paula Errando, directora d'aquesta Casa Sin Bernarda. La il·luminació també hi tenim a la Lola Errando. Deixeu-me saludar una altra persona que també hi participa a l'obra, com és l'actriu Júlia Barceló, que interpreta el personatge de l'Angústies, la filla gran de Bernarda Alba. Júlia Barceló, molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda, què tal?
Júlia, com a actriu, quin repte ha significat per tu representar una obra com aquesta?
Home, és un repte enorme, no? Primer de tot, sembla que hi ha molta responsabilitat quan has de dir paraules que ha escrit algú com Federico García Lorca, amb tot el que suposa, no?, per la nostra història cultural. I també penso que són històries que, malauradament, són molt poc habituals, que s'han relegat a una cosa molt, molt interna de les cases, no? Un costumbrisme mal anomenat com poc interessant, i alhora jo crec que, bueno, treballant-ho amb la Paula i amb tot l'equip, ens hem adonat que és universal, no? I que anar a aquesta cosa tan bonica d'una família i d'un nucli familiar, és molt difícil que el públic no pugui connectar amb això perquè tothom tenim algú.
En aquest cas, Júlia, com dèiem, tu presentes el personatge de l'Angústies, la filla gran de Bernarda Alba. Parla'ns una mica, perquè caigui de la figuera i no sàpiga ben bé de què estem parlant quan diguem la casa de Bernarda Alba, que jo crec que molt poca gent, però vaja, per si algú no ha caigut de la figuera. Qui és, com és, quin rol té dins l'obra?
Bé, la casa Sin Bernarda, la casa de Bernarda Alba en el seu original, comença en la mort del pare d'aquestes cinc germanes. L'únic que l'Angústies és la de germana gran i filla d'un matrimoni que Bernarda Alba va tenir abans i que se'n parla molt poquet, no? Llavors el conflicte comença perquè l'Angústies està promesa o estarà a punt de prometre's amb Pepe el Romano, no? Que és aquest nom fantàstic que li posa l'Orca, I que anem descobrint l'obra, que és una persona que ha estat doncs festejant amb Adela, que és la germana petita. El que trobo interessant és que més enllà de la pròpia trama que pot tenir, no, aquesta cosa de gelos i de que el personatge masculí doncs que sigui una mica el conflicte, crec que l'Orca ho porta a un lloc molt més interessant, i és que aquesta fugida d'aquesta casa en aquest lloc tan opressiu, no, com és la casa de Bernard d'Alba, perquè les obliga a fer un dol horrible de 8 anys, no, amb les finestres tancades i de negre, doncs totes troben maneres d'escapar, i una d'elles és casar-se amb un home, perquè malauradament vivim en el món en el que vivim, i el patriarcat és les regles del joc que ens dona, no?
Ens ho deia,
i
però...
I aquí es destapa tot una mica.
Deia, Júlia, ens ho deia la Lola abans, una obra, com ens deies ara, tan opressiva però tan lluminosa a la vegada, no?
Sí, absolutament, perquè jo crec que tot el que sigui sobreviure, no, i el que sigui lluitar contra aquesta opressió i en el fons aquest patriarcat, perquè jo crec que ho descriu molt bé, que tot i que siguin dones, totes tenen unes estructures mentals educades per un patriarcat molt clar, no? I voler trencar amb elles i voler lluitar contra elles, tot i que pot sortir la cosa, evidentment, doncs, més o menys bé, no? Crec que és molt lluminós, perquè alliberar-se sempre és molt positiu.
En aquest cas, l'elenc de l'obra, que es completa amb noms com el de l'actriu Judit Cortina, Mariona Ibar, Banyes, Alba Sáez, Emma Arquilluer i Paula Jornet, aquestes dues s'intercanvien, en el paper d'Adela, les darreres. Totes vosaltres sou les filles de Bernarda, que lluiteu contra l'opressió patriarcal, que és el que ens estaves explicant. Li pregunto primer a la directora. Paula, com ha estat treballar amb elles?
Un plaer, una meravella. Realment, com en un primer projecte, poder comptar amb aquestes persones, perquè totes elles, més enllà de ser actrius, tenen també altres dimensions en la seva vida, o escriuen, o fan música, o ballen, o són humanistes, i tenen com també una altra via de creació, a part de ser intèrprets. Jo sempre els dic, o sigui, gràcies, perquè per a mi era molt important construir una família, per tant, era molt important la connexió que s'establís entre elles, i per una altra banda que confiaren en mi per a la manera de treballar que jo els hi volia proposar, però alhora que arribés un dia en el que agafessin tot això i se significaren per elles mateixes per explicar aquesta història davant del públic, no? Llavors totes elles han confiat tremendament en mi sense pràcticament conèixer-me, i això és magnífic, i per una altra banda tenen la fortalesa i la intel·ligència per a dir, vale, ara em toca a mi, no?
Júlia, és flors de l'escenari, eh?
Sí, sí, sí. Que bé, que bé.
Et preguntava tu també, com ha estat treballar amb elles i com ha estat treballar amb la Paula i la Lola?
Bé, ha sigut genial, realment... Crec que l'obra ens ha portat, a part de l'equip i de la intenció del muntatge, no? Ens ha portat a generar realment una família molt, molt, molt maca, perquè, vulguis o no, hem hagut de deixar doncs, moltes hores en les que hem hagut d'empatitzar amb uns personatges realment complicats, intentar trobar l'això, la part més lluminosa, la part més amable, l'estima, i això, vulguis o no, doncs et porta a llocs molt bonics també, no?, amb la gent que estàs treballant. I no sé, jo estic molt contenta, la veritat.
Tot i aquesta part amable que ens deies ara, un dels grans temes de l'obra, i en vull parlar perquè és interessantíssim que l'escena i l'escena jove ho posi a sobre l'escenari, és el suïcidi juvenil. Crec que no hi ha titular més impactant que aquest, la primera causa de mort entre els adolescents és el suïcidi a dia d'avui. Precisament la cultura ha de fer això, Júlia, posar aquests temes a debat i trencar els tabús sobre la taula, sobre l'escenari.
Sí, aviam, jo crec que és important que es pugui parlar de tot, no? Perquè parlar-ho i sobretot poder demanar ajuda i que no sigui un tabú i que no sigui una cosa de vergonya, i crec que això és l'única manera de solucionar els problemes. M'és una mica complicat dir que aquesta obra en concret va sobre un suïcidi juvenil, però sí que és veritat que tracta una cosa molt important, que és que totes les persones tenen dret a patir, tenen dret a passar per un moment molt dolorós, i no se les pot banalitzar mai, no? Fins i tot, i especialment a la gent jove, que jo crec que un dels grans problemes és que banalitzem molt els seus problemes i no els hi donem realment l'atenció que mereixen, i escoltar-los com escoltem a les persones adultes, no? I jo crec que això sí que en l'obra ho hem treballat molt, de dir, ostres, totes són germanes d'edats molt diferents, però tots els seus conflictes són igualment vàlids, no? I han de poder conviure i s'han de poder comunicar.
Precisament, Paula, moltes vegades quan han vingut actors, actrius, directors, directores de teatre, els hi preguntava molt, no?, què passa amb el jovent que no hi va al teatre. Doncs potser que parléssim dels seus problemes, no?
Absolutament. Jo vaig començar a anar al teatre quan tenia 14 anys i vaig tindre la sort de tindre una mare que me portava al teatre i m'ensenyava coses del meu interès, coses que eren per adults, però que jo podia connectar, igual que anàvem al cine. Llavors, el cine i la televisió estan veient coses absolutament per adults i estan molt preparats per a assumir la ficció i inclús per a assumir ficcions molt més complexes que nosaltres, però en canvi n'hi ha com una pantalla perquè com deia Júlia també l'altre dia, no? Perquè n'hem parlat molt d'això. Jo, diguem que jo m'he trobat amb els adolescents perquè ara tinc una parella que té una filla de 15 anys i estic en contacte amb ella i amb les seves amigues. Uh-huh. Llavors, clar, quan és la teva realitat, vols fer teatre per a la gent que estimes, no? Lo primer, per a la realitat que tens més a prop. Vull dir que també això te fa apropar-te. Però, en general, n'hi ha molt teatre que infantilitza molt el relat, però no només és un problema per als adolescents, també és un problema per a mi. O sigui, jo vaig menys al teatre del que m'agradaria perquè també me costa trobar coses. Llavors jo crec que hem d'elevar el discurs. No hem de confondre elevar amb ser elitista, tot el contrari, es tractarà la gent com a mínim d'igual d'intel·ligent que tu, si no més. I per a mi aquest és el punt de partida, i crec que quan fas això i a més tu desitges arribar a aquest jovent que a més és molt ampli, vull dir, per a mi jovent és des dels 15 fins als 35, vull dir que és una textura absolutament diversa, no? Uh-huh. Clar, tu comences a comunicar-te diferent i comences a generar uns continguts diferents i això, vulguis que no, va arribant, no? També jo tenim una companyia jove, però jo tinc 39 anys, vull dir, jo no sóc tan jove.
No m'ho diguis, això, no m'ho diguis.
He treballat també en altres llocs que m'han fet permès aprendre moltes coses respecte a la comunicació i arribar, i llavors ho fiques tot en joc, no? Ara quan encetes una mica este projecte més personal i més empresarial, de dir, ostres, hem d'obrir les sales de teatre perquè jo també vull sentir-me inclosa, no? I evidentment els adolescents.
Júlia Barceló, et veiem actuar en aquesta, la Casa Cint Bernarda, al Centre de les Arts Lliures. Moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Adéu.
Mig minut i arribem a 4:45 de la tarda. No vull que marxeu sense que et pregunti, perquè precisament en parlàvem d'això ara, eh? L'obra, per molt l'orca que sigui, està situada als 90.
Sí.
M'agrada molt, és que soc molt norantero jo.
Bueno, ara ja tens la
resposta. M'agrada molt això.
Sí, jo crec que al final vàrem decidir, no, que la posada en escena tenia més actualitat si realment la portàvem avui. Uh-huh. Vàrem començar barallant l'opció de fer-la atemporal, però realment hi havia una cosa molt important que calia concretar en el temps i en l'espai, que és la idea de que estem davant d'una família ancorada en el passat. És a dir, que necessitàvem dos temps: l'actualitat en la que estava passant la història i veure com en aquella casa no havia entrat el progrés. Uh-huh. Llavors necessitàvem, per exemple, entendre que aquella casa s'havia construït en els anys 60 i que ara estàvem en els anys 90, però tot el que hi havia dintre pertanyia als anys 60, que era com la joventut dels pares. Per a d'alguna manera entrar en aquest passatge del terror on no ha entrat l'aire ni el temps, no? Llavors, per què els 90 i per què no haver-ho portat a l'actualitat més real, no? D'alguna manera jo vaig pensar que era més honest que aquella adolescència que volíem evocar fos el temps en el que jo vaig ser adolescent, perquè era el territori també que jo més coneixia, i si veniu a veure la peça, ja, realment sí. és una cosa molt, molt honesta, molt personal, a un jo, a través d'elles i a través del muntatge m'he despullat, i jo crec que cada una de nosaltres ens hem deixat bastant vore en aquest projecte. Llavors vaig pensar que uns 90, un Radio Futura era lo més honest que podia regalar al públic.
Aneu a veure-les, que val molt la pena, al Centre de les Arts Lliures, la Casa Sint Bernarda. Per cert, fins quan hi sou?
Fins al 20 de novembre.
Fins al 20 de novembre, encara teniu temps d'anar-hi.
I a més, el 17, l'última setmana, el dijous 17, tindrem un col·loqui postfunció, que podreu comentar tot el que vulgueu, preguntar-nos, etc. I ens acompanyarà Elena Martín, directora de cine.
N'heu fet ja algun de col·loqui o no?
En farem un demà.
El fareu un demà, eh?
Sí, demà també. Però demà no ho he dit, perquè demà estan pràcticament totes les entrades venudes.
Que bé, i que...
Quin gust!
Que bé poder dir això, eh?
Quin gust!
Teatre i tot venut.
Tot venut.
Ostres,
sí,
mira.
Sí, vull dir que els adolescents sí que van al teatre i que les sales sí que se plenen.
I tots els adolescents que han vingut han sortit encantadíssimes, és que estaven radiants, en plan, m'ha encantat.
Vull tornar al teatre.
És això que parlàvem abans, no? Suposo que l'espectador d'aquesta edat pensa, ostres, també parleu de mi.
Sí, sí, absolutament.
Sí, sí.
Paula, Lola, Rando, moltíssimes gràcies per venir avui a la caravana. Us seguim veient fins al 20 de novembre a la Casa Sint Bernarda, al Centre de les Arts Lliures. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.